Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Crida la prudència per la previsió de pluges intenses en les properes hores, mentre que les Terres de l'Ebre avaluen els danys. El temporal ha deixat un ferit greu, 17 de lleus i 31 rescats. Jordi Fortià.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, és des d'aquest matí al centre de control de Tortosa, on s'ha reunit amb els alcaldes afectats. El d'Amposta, Adam Tomàs, demana més coordinació i implicació de la Generalitat en la gestió dels aiguats, mentre avança que els danys superaran els 4 milions d'euros al municipi.
La Generalitat, naturalment, hem posat a disposició i posarem a disposició, activarem els recursos necessaris per poder donar resposta a les seves demandes.
Si només parlem d'instal·lacions públiques, estaríem parlant dels 2 milions d'euros tranquil·lament, i si anem a privats, possiblement 2 milions d'euros més en empreses, en cases que s'han inundat.
Esquerra, Comuns i Junts per Catalunya critiquen que el president Salvador Illa estigués ahir a Madrid celebrant el Dia de la Hispanitat amb el rei en comptes de ser a Catalunya atenent el que hi passava.
Mònica Sales és la portaveu de Junts i Isaac Albert, el vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra.
El president Salvador Illa va preferir anar d'espectador a aquest acte per unir i servir Espanya, que és el que sempre ens manifesta.
Retrem pleitesia a la monarquia i no estava a Catalunya responent i atenent al que li estava passant al país.
Hamas ha lliurat aquest dijous a la Creu Roja la vintena d'hostatges vius que encara retenia des de l'atac de fa 2 anys. L'entrega, però, dels cossos dels hostatges morts està generant noves tensions.
Els acords de pau s'han ratificat aquesta tarda amb una cimera oficial a Egipte que ha començat poc abans de les 5. Abans, el president nord-americà Donald Trump ha anunciat que comença una nova era daurada pel Pròxim Orient. This is
now... És un moment molt emocionant per Israel i per tot l'Orient Mitjà, perquè les forces del caos, el terror i les ruïnes que han assolat la regió durant dècades ara estan debilitades i totalment derrotades.
En cultura, el Filmets Badalona arranca aquest dimecres la seva 51a edició, marcada per una nova direcció artística i una aposta renovada pel talent emergent.
Entre les cites més esperades hi ha l'estrena del documental de Badalona a Brooklyn, que repassa la trajectòria del tècnic badaloní Jordi Fernández.
Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Mestre.
Enguany es projectaran 285 curtmetratges, 259 dels quals competiran en la secció oficial. Escoltem el director del festival, Marc Orts.
Hem agafat bastantes pel·lícules nacionals, moltes catalanes i de Badalona, i jo crec que això és un èxit. I jo crec que, bueno, per començar pel primer any, jo em sento en una zona més de confort.
I en esport, Jordi Cervantes, Catacoll renovada.
La portera blaugrana renova amb el Barça fins al 2029. La mallorquina, que va arribar al club el 2019, ha signat un nou contracte per 3 temporades més. Per contra, Ewa Pajor serà baixa per les pròximes 4-6 setmanes. La davantera blaugrana pateix una lesió al còmplex posterolateral del genoll dret. La jugadora polonesa realitzarà un tractament conservador que la deixarà fora dels terrenys de joc 1 mes i mig.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb expectació també per aquest temporal. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Ali, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa a les vies afectades per aquestes darreres inundacions, ens en queden 4 de tall, entre les quals destaca la C12 encara entre Amposta i Tortosa, també per la TV-3408 d'Amposta a la Ràpita, la TV-3443 d'Amposta a Tortosa i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera. Pel que fa també a altres incidències, hem de destacar la zona de Barberà del Vallès de l'autopista AP7. Aquí tot plegat per un accident que hi ha hagut en aquest punt. Queden encara 2 carrils tallats en sentit sud i aturades significatives des de ben bé Parets i fins a aquest punt de Barberà, uns 10 quilòmetres en sentit sud i en sentit nord, especialment entre Bellaterra o Cerdanyola i la zona de Barberà del Vallès. Acabem amb l'autovia 2, on a causa d'un vehicle variat, un camió, a l'altura de Sant Joan d'Espí, hi ha retencions des de Cornellà fins a aquest punt, per tant, de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Crida a la prudència per la previsió de pluges intenses en les properes hores al litoral, al prelitoral i al prepirineu, mentre que les Terres de l'Ebre avaluen els danys.
El temporal que ha afectat les Terres de l'Ebre encara no es dona per finalitzat, per bé que les pluges han remès al llarg del matí. Avui es comença a retirar el fang i a fer balanç dels nombrosos danys materials d'una dana, Alice, que ha deixat un ferit greu, 17 de lleus, 31 rescats i que ha fet interrompre les classes i l'activitat sanitària no urgent a 5 comarques, a més de causar talls de carreteres i vies ferroviàries. Una torrentada com no s'havia vist en molt de temps. El president de la Generalitat, Salvador Illa, és des d'aquest matí al centre de control de Tortosa.
Illa s'ha de reunir de nou amb el consell assessor del Pla Inuncat a les 8 del vespre i s'espera una nova compareixença un cop acabi la reunió. En qualsevol cas, però, anem a veure quina és la situació ara mateix al centre de comandament. Allà hi tenim els companys de Ràdio Tortosa. David Benito, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, pendents d'aquesta compareixença i d'aquesta reunió a partir de les 8 de la tarda, el que sí que us podem explicar és que hi ha ara mateix una tempesta estàtica a la zona que ja havia plogut, sobretot a la zona de Freginals. Producte d'això també, ara mateix han tallat una altra carretera, la T331, entre Ulldecona i Tortosa, i segueixen afectades altres carreteres que ja venien afectades de fa estona, com és la C12. Aquest matí el president Salvador Illa s'ha reunit amb els alcaldes que l'han traslladat la importància de netejar camins i barrancs.
M'han fet molt èmfasis en els camins, o són essencials per l'activitat productiva del territori, bàsicament en l'àmbit de l'agricultura. M'han fet molt èmfasis també en la necessitat de netejar els barrancs, les lleres, i en tercer lloc de mesures més estructurals, no? de fer algunes reparacions més de fons.
Doncs aquesta tarda, de 3 a 6 de la tarda, els bombers ja han hagut d'actuar en 16 avisos, principalment per actuar en plantes baixes i pàrquings, producte d'aquesta nova tempesta que s'estava començant a produir ara mateix, doncs pendents d'aquesta reunió, i demanen des de les autoritats màxima prudència.
Moltíssimes gràcies, David. Entre els municipis més afectats pels aiguats hi ha Santa Bàrbara, al Montsià, on una nova riada del barranc de Palús ha deixat baixos inundats, vehicles arrossegats per l'aigua i importants destrosses materials.
Aquest matí els veïns han començat a netejar el fang, mentre l'alcalde, Lluís Gimeno, reclama solucions urgents.
En tot cas, anem a comprovar ara quina és la situació en aquests moments. La Plana Ràdio, Tere Giner.
Bé, molt bona tarda. Doncs la pluja ha tornat a arribar amb intensitat aquí a les Terres de l'Ebre i també al nostre municipi de Santa Bàrbara. La preocupació continua sent màxima davant l'acumulació d'aigua. Tot i això, els equips d'emergència ja havien fet els treballs per evitar aquesta acumulació de pluja, especialment a la zona dels embornals. Tals com estàveu comentant, ens han comunicat també que la carretera de la Galera a la Sénia està tallada, al igual que la que comentava ara mateix d'Ulldecona. Està previst que aquesta nit per precaució, dotacions de bombers aquí al nostre municipi. També és cert que han tingut que fer alguna actuació d'urgència, però sortosament la cosa segueix una mica més tranquil·la. De fet, l'alcalde de la població, Lluís Gimeno, agraeix a través dels micròfons de la Plana Ràdio a tots els voluntaris que han treballat sense parar, però insistia en la necessitat de que arriben ajudes el més aviat possible per tornar a la normalitat.
Que ara ja hem acabat de fer la primera limpiesa de la població. Agrair a tot el voluntariat que ha treballat, als cossos de seguretat, a tots plegats, a la ciutadania, en la seva actitud cívica i resilient. I, doncs, bueno, de moment donem aquest episodi que vam tindre d'ahir per acabat i ara comença a ploure. Esperem que no tinguéssim una altra problemàtica semblant a la d'ahir, però bueno, sí, l'important és la capacitat que ha tingut la gent. I ara, una volta han passat aquest episodi, doncs, bueno, ara estem treballant perquè arribin les ajudes necessàries per a poder fer les actuacions que siguin necessàries per a que poguéssim continuar desenvolupant la nostra activitat normalment.
De fet, també hem conegut que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha confirmat el caràcter històric d'aquests aiguats i ja ha de quantificar, evidentment, les pèrdues de producció que seran molt greus en tema d'olivera i de cítrics.
Moltíssimes gràcies, Tere. En qualsevol cas, ho dèiem abans, el temporal no ha acabat. Ara escoltàvem que tornava a ploure sobre la zona. La previsió, com dèiem, és de pluges, noves pluges, de cara a aquesta nit especialment també, i per això continuen alerta el Pla Inuncat, el Montsià i el Baix Ebre. Anem a saber l'última hora de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs aquesta situació encara que és complicada en algunes comarques, però s'ha de dir que a diferència de les tempestes d'ahir que van ser molt estàtiques i molt persistents, avui estan sent molt més localitzades. Igualment, algunes estan tenint molta ràbia. Com dèiem, per exemple, a la mateixa zona de les Terres de l'Ebre hi ha registres ja que avui han passat dels 50 litres per metre quadrat. També avui la comarca de les Garrigues ha rebut molta aigua. Cervià de les Garrigues, gairebé 85 litres per metre quadrat. I en aquests moments tenim un reguitzell de ruixats molt locals, però que alguns són intensos, no a tot arreu, lògicament, sobretot és a hores d'ara, a la comarca de la Noguera i també al nord de la Segarra, així com a la banda del Bisaure, per tant, nord d'Osona, sud de la Garrotxa, on plou més. Al llarg d'aquesta nit, encara algun xàfec es reproduirà amb ganes a la Costa Brava, arribant fins al Maresme, al Montseny, els ruixats de les Terres de l'Ebre i de Ponent, de moment aquesta nit aniran a menys, però atenció perquè el dimarts a la tarda s'han tornat amb més xàfecs, però sobretot molt i molt locals, molt capriciosos, però allà on cauen, cau al cel.
Gràcies, Lluís. Estarem doncs molt pendents i en posta, on entre 600 i 700 persones han hagut de passar la nit a dos pavellons, es preparen també per noves pluges, com sentíem ara, després de les destrosses que han patit les últimes hores. L'alcalde Adam Tomàs alerta que els desperfectes són greus i reclama suport a la Generalitat i la Diputació.
A Alcanar, el desbordament del barranc del Suís ha inundat baixos i arrossegat cotxes, pedres i arbres. L'alcalde Joan Roig ha explicat a la xarxa que des del 2018 que pateix aquests desbordaments de forma recurrent. Per això considera que s'haurien de plantejar aplicar mesures més contundents perquè el desastre no vagi més.
Aquí al Canal ja hem fet totes les mesures que teníem la capacitat de fer a nivell municipal i per tant haurem de pensar a incrementar el nivell i la contundència de les accions, i això vol dir que no s'ha de descartar expropiar i eliminar cases i infraestructures per deixar el pas de l'aigua, sinó al final acabarà passant una desgràcia personal.
El govern demana extremar la prudència, sobretot entre Salou i Alcanar, on es manté l'alerta per inundacions.
El temporal també està tenint conseqüències polítiques. Els socis de govern i Junts per Catalunya s'han solidaritzat amb els pobles de les Terres de l'Ebre, que estan patint els efectes de la dana, però han criticat que el president Salvador Illa estigués ahir a Madrid celebrant el Dia de la Hispanitat amb el rei en comptes de ser a Catalunya tenent el que hi passava. Mont Carvajal.
El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, ha lamentat l'absència del president Illa ahir durant les pluges. La seva portaveu parlamentària, Mònica Salàs, ho ha dit des del centre de comandament instal·lat a Tortosa i ha qüestionat que l'alerta arribés al Baix Ebre a les 8 del vespre, segons ella, massa tard.
El president Salvador Illa va preferir anar d'espectador a aquest acte per unir Servir Espanya, que és el que sempre ens manifesta.
Però també els socis d'investidura han criticat que Illa prioritzés el Dia de la Hispanitat a Madrid als aiguats de l'Ebre. El portaveu d'Esquerra és Isaac Albert.
Retrem pleitesia a la monarquia i no estava a Catalunya responent i atenent al que li estava passant al país.
I la coordinadora dels comuns és Candela López.
Potser hagués estat més encertat doncs haver fet seguiment des d'aquí, no, del que podia arribar a passar.
Només la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que Illa estigués a Madrid.
Va arribar ràpidament a Catalunya, crec que a quarts de sis, i que des del primer moment va estar connectat al CECAT.
El president del País Valencià, Carlos Mazón, i la presidenta de les Balears, Marga Proens, tots dos del Partit Popular, van cancel·lar l'assistència el Dia de la Hispanitat a Madrid per seguir el temporal Alice que afectava aquestes zones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, jornada decisiva per l'acord de pau a Gaza. Hamas ha lliurat aquest dijous a la Creu Roja la vintena d'hostatges vius que encara retenia des de l'atac de fa dos anys. Els primers set recuperats ja es troben a la base de Reim. L'entrega, però, dels cossos dels hostatges morts està generant noves tensions.
Fins ara, Hamas només ha entregat 4 dels 28 cadàvers que formen part d'aquest intercanvi, dos dels quals ja es troben en mans de la Creu Roja. Israel acusa l'organista de violar l'acord i amenaça amb conseqüències que podrien passar per no deixar en llibertat els 250 palestins retinguts i els 1.700 detinguts. Fins ara ha arribat a Egipte 150 palestins deportats per Israel.
I per la seva banda, Donald Trump declara una era daurada per al Pròxim Orient.
Donald Trump ha estat el protagonista aquest dilluns d'una sessió històrica del Parlament d'Israel, en la qual ha dit que l'alto el foc a Gaza és la fi d'una guerra i també d'una era de terror i de mort.
This is now... És un moment molt emocionant per Israel i per tot l'Orient Mitjà, perquè les forces del caos, el terror i les ruïnes que han assolat la regió durant dècades ara estan debilitades i totalment derrotades.
Els acords de pau s'han ratificat aquesta tarda amb una cimera oficial a Egipte que ha començat poc abans de les 5, a la qual assisteixen més d'una vintena de caps d'estat i de govern, entre ells el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una trobada a la qual Hamas no ha enviat representació.
En clau política, el PSOE amplia 15 punts l'avantatge sobre el PP, segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques.
En les hipotètiques eleccions, els socialistes obtindrien prop del 35% dels vots davant del 20% del PP. El partit de Núñez Feijóo se situa només 2 punts per sobre de Vox, que frega el 18% dels vots. En un sol mes, el PSOE ha guanyat 6 punts d'avantatge sobre els populars.
I el jutge Juan Carlos Peinado prorroga la causa contra Begoña Gómez 6 mesos més.
El nou termini començarà a comptar a partir de dijous, tot i que les parts tenen un termini de 3 dies per interposar un recurs. El magistrat investiga Gómez pels presumptes delictes de corrupció a l'empresa, tràfic d'influències, intrusisme i apropiació indeguda.
En clau local, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit presentar el districte de Ciutat Vella al Pla de Barris de la Generalitat.
En concret, el consistori demana una subvenció de 12 milions i mig d'euros per poder posar ascensors i fer obres de rehabilitació en edificis. El termini per presentar les propostes s'acaba demà i els projectes guanyadors se sabran a finals d'any.
Jordi Casino.
L'encarregat de fer l'anunci de la petició ha estat el mateix alcalde Jaume Collboni, que ha destacat que amb aquests diners que has de guanyar-los es podran accelerar moltes de les actuacions que ja tenen previstes i aprovades a la zona en el pla de barris propi del mateix Ajuntament.
Ens ha permès reforçar els projectes que ja teníem en marxa, en alguns casos perquè els podem ampliar, és a dir, augmentar el nombre, per exemple, d'edificis que potencialment podien estar beneficiaris del pla de barris propi de l'Ajuntament, i per tant tenim projectes, per dir-ho així, al calaix, que poden sortir ràpidament i que es poden accelerar o incrementar ràpidament si tenim més recursos.
Un altre dels projectes que preveu accelerar si rep els diners és el de la reforma integral de la coneguda com a casa fàbrica de Can 60 al Raval. El consistori calcula que s'hi podrien fer 10 pisos de protecció oficial.
Més coses. Aquest matí ha començat la segona part de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a tot Catalunya, excepte les Terres de l'Ebre i el Baix Camp, per les pluges torrencials.
En aquestes comarques s'hi ha suspès l'activitat sanitària no urgent i s'hi començarà a vacunar tan bon punt es recuperi la normalitat, segons han confirmat fonts del Departament de Salut a la xarxa. Tot i això, es manté l'atenció urgent a hospitals i CAPs, així com els serveis de quimioteràpia, radioteràpia i diàlisi.
A la resta de Catalunya, des d'avui es pot vacunar contra la grip i la Covid tothom que tingui 60 anys o més i la resta de la població amb condicions de risc.
Són les persones residents en centres d'atenció a la discapacitat, mestres i professors i personal de serveis essencials. El període de màxima incidència dels virus es preveu a mitjans de desembre.
També en territori, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai compta des d'avui amb un nou sistema de visites adreçat a les persones cegues o amb discapacitat visual. Es tracta d'una prova pilot de la Diputació de Barcelona que després s'estendrà a la resta de parcs que gestiona l'ens supramunicipal. Ona Codinenca, Guillem Soler.
A través d'un seguit de codis de la tecnologia Navilens, els usuaris amb limitacions visuals poden seguir un recorregut pels punts més emblemàtics del parc i rebre així tota mena d'informació de l'espai que els envolta. L'audiodescripció conté també pautes de moviment perquè el recorregut pugui ser totalment autònom i no dependre així d'acompanyants. Per aconseguir-ho, han hagut de modificar elements físics del parc, com ara terres o baranes. Ho explica Carme Guillamont, encarregada de l'audiodescripció.
I per això també vam fer venir una persona cega. Llavors ella ens deia si feia falta, si una barana, per exemple, quan dues baranes estan molt a prop però estan separades, per ell era una sensació d'incertesa, doncs va tocar connectar aquestes dues baranes.
La Diputació vol implementar aquest sistema als 13 parcs que gestiona a final de mandat. Per tenir en compte quins elements cal millorar, en la prova d'avui s'ha convidat a usuaris d'ONCE, l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, l'Associació B1, B2, B3.
I els municipis del litoral disposen des d'avui d'una nova eina per avaluar l'estat del fons marí i millorar la gestió ambiental de les àrees costaneres. És el protocol de seguiment d'àrees marines abalissades que s'ha presentat avui a Calella de Palafrugell. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
El litoral de la Costa Brava disposa des d'avui d'una nova eina per preservar el seu fons marí. El mirador de Manuel Joanol a Calella de Palafrugell s'ha presentat el protocol de seguiment d'àrees marines abalissades, un sistema que permet avaluar l'estat de conservació de les zones de bany i camps de boies. El projecte impulsat per l'associació Bufalvent i el Consorci de Conservació del Medi Marí facilita un mètode senzill i de baix cost perquè els municipis puguin monitorar la biodiversitat i compensar l'impacte ambiental. N'ha parlat Xavier Molins. Munill, biòleg i membre de la iniciativa.
Aquestes boies estan ordenant el territori, estan ordenant les activitats. I, a més d'ordenar les activitats, ordenen la zona de bany, ordenen quantes embarcacions poden fondejar, a on es pot fondejar i on no es pot fondejar, tenen un paper indirecte, que és protegir aquesta primera franja litoral.
El protocol ja s'ha aplicat amb èxit a Calonja, Palamós, Palafrugell, Begú i Castelló d'Empúries, amb el suport de la Unió Europea i els ajuntaments del litoral empordanès.
En cultura, el Filmets Badalona Film Festival arranca aquest dimecres la seva 51a edició, marcada per una nova direcció artística i una aposta renovada pel talent emergent.
Entre les cites més esperades hi ha l'estrena del documental de Badalona a Brooklyn, que repassa la trajectòria del tècnic badaloní Jordi Fernández.
Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Mestre.
Sota la direcció del mesclador de so badaloní Marc Corts, el certamen vol consolidar-se com un laboratori creatiu obert al futur del cinema. Enguany es projectaran 285 curtmetratges, 259 dels quals competiran en la secció oficial, provinents de 45 països i amb una trentena de treballs de creadors locals. Escoltem el director del festival, Marc Corts.
Hem agafat bastantes pel·lícules nacionals, moltes catalanes i de Badalona, i jo crec que això és un èxit. I jo crec que, bueno, per començar pel primer any i acaparar o estar més al voltant de la zona més propera, jo em sento en una zona més de confort. Encara que, evidentment, hi ha, com ha dit el Xavi, 45 països seleccionats, que és una barbaritat.
Entre les cites més esperades hi ha l'estrena del documental de Badalona Brooklyn, produït per Badalona Comunicació, La Xarxa i RTVE, que repassa la trajectòria del tècnic badaloní Jordi Fernández, primer entrenador espanyol de la NBA. Entre les novetats destaca la creació de Filmets Lab, un nou espai de formació i assessorament professional per a joves creadors, que ha rebut més de 50 projectes en la seva primera convocatòria. El festival tancarà el 25 d'octubre amb la tradicional Nit de les Venus, presentada per Òscar Dalmau.
I l'Institut del Teatre posa en marxa el nou curs acadèmic amb l'experiència professional i vital d'Àlex Serrano, fundador de la companyia Senyor Serrano i antic alumne de l'Institut. Una lliçó magistral que ha estat alhora una funció de teatre contemporani. David Navarro.
En conversa amb el dramaturg i professor de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, Ferran Dordal, Serrano ha repassat la seva trajectòria al vell mig de l'escenari, una taula amb dos llums. Darrere una gran pantalla, amb l'ajuda d'una càmera, petites maquetes, música i un ordinador, Àlex Serrano ha explicat com un dissenyador industrial es va convertir en el fundador d'una destacada companyia de teatre contemporani. I ha animat els alumnes a experimentar i a aprofitar els errors i els fracassos.
I l'únic objectiu era provar coses absolutament diferents, amb la idea només de provar i errar, és a dir, quedar-te al marge de lo que s'esperava en un escenari, de què s'esperés que estigués bé.
La lliçó del director d'escena, titulada Marginal, ha estat precedida per les intervencions de la directora de l'Institut del Teatre, Núria Plana, i de la vicepresidenta tercera de la Diputació, Candela López. Totes dues han destacat la importància de la tasca de l'Institut, que en el futur guanyarà pes amb la creació del Centre de Recerca i Acció Comunitària en Arts Escèniques a l'edifici de la Casa de la Premsa, a Montjuïc.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Cata Coll renova amb el Barça fins al 2029. La portera blaugrana, que va arribar al club el 2019, ha signat el nou contracte per 3 temporades més. La mallorquina, en constant creixement, ha jugat fins ara 95 partits i ha deixat la porteria a 0 en 61 ocasions.
Estic molt contenta, molt emocionada que el Barça estigui content amb jo per defensar aquest escut, per defensar aquests colors, i com dic, sempre estic agraïda en el Barça per apostar quan vaig arribar per una nena de 8 anys, i ara ja en tinc 24 i estic aquí, i volen 3 anys més, doncs, però és un joc molt gran, m'enorgulles molt i bueno, esperem que sigui més anys.
Un Barça femení que ja sap que no podrà comptar amb Eva Pajor per les pròximes 6 setmanes. La davantera blaugrana pateix una lesió al còmplex posterolateral del genoll dret. La jugadora polonesa realitzarà un tractament conservador que la deixarà fora dels terrenys de joc un mes i mig. Tot plegat el dia després que el Barça sigui més líder a la Lliga F, després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 0-6. Les matalasseres passen a ser terceres per darrere del Real Madrid a 7 punts del Barça. Baixes també a l'equip masculí. Ferran Torres ha deixat la concentració amb la selecció espanyola per molèsties musculars. Ara el Barça haurà d'avaluar si estarà en condicions per jugar dissabte contra el Girona. I Dani Olmo té una lesió muscular al soli de la cama esquerra i la seva evolució marcarà la disponibilitat, però tot fa indicar que no podrà estar ni pel Girona ni pel partit del Clàssic. I la bona notícia per Hansi Flick és la tornada als entrenaments de Fermín i Lamine Yamal. I a la primera federació femenina, la EM ha anunciat la destitució del tècnic Joan Bacardit. Després de negociar durant tot el dia la seva sortida, el preparador barceloní deixa el conjunt lleidatà després de 6 jornades i no haver aconseguit cap victòria. En waterpolo, ahir el Sant Andreu va aconseguir el 5è títol de la seva història, la primera Supercopa d'Europa, després de guanyar els ANDA dels Països Baixos per 17-10. Escoltem Elena Ruiz, jugadora del Sant Andreu, que va ser la màxima golejadora de la final amb 5 gols.
Hem fet un gran treball durant aquesta setmana per poder portar-nos avui el títol i més fer-ho a Sant Andreu és molt bonic i molt especial. Estic molt contenta de les meves companyes i de tot l'equip. Jo crec que aquest títol ens donarà una empenta doncs, per seguir millorant i seguir creixent partit a partit i poder realitzar els objectius que tenim marcats.
En bàsquet, el Barça obre aquest dimarts la quarta jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes visitaran a partir de les 7 el Maccabi de Tel Aviv, que disputa els seus partits a Belgrat. Amb un balanç de 2 victòries i una derrota en aquest inici de competició continental, els de Joan Peñarroya buscaran un nou triomf després de caure diumenge al Palau davant el Hajupós Lleida. I de la seva banda, el Joventut de Badalona jugarà el partit de la segona jornada de la Champions. També aquest dimarts, i amb la mateixa situació que el Barça, la penya s'enfrontaran a partir de 6:45 al Hapoel Holon, un equip d'Israel que juga els seus partits a Hongria. Els de Dani Miret buscaran continuar invictes en aquest inici de temporada, on han sumat 2 victòries a l'ACB i un triomf a la competició europea.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
El descobriment d'Urà. Urà és el primer planeta que ja no es veu a ull nu. I no va ser fins al segle XVIII que William Herschel el va descobrir amb telescopi. Urà ja s'havia observat en diverses ocasions abans del descobriment de William Herschel, però ningú ho sabia. L'observació més antiga, de la qual es té constància, va ser l'any 1690, quan John Flamsteed, un anglès, va observar el planeta com a mínim 6 vegades, però el va catalogar com una estrella. També l'astrònom francès Pierre Lemonnier va observar Urà com a mínim 12 vegades entre 1750 i 1769. I fins i tot en 4 nits seguides. El problema és que Urà es mou tan a poc que és molt difícil detectar moviment i veure que no és una estrella. Finalment, William Herschel va observar el planeta el 13 de març de 1781 des del jardí de casa seva, a la ciutat de Bath, Anglaterra. Inicialment, també el va classificar com un cometa, en aquest cas. 4 dies després, va tornar a observar-lo, va detectar un petit moviment i això ja quadrava més de que es tractava com un cometa. Ell estava convençut que era un cometa. Quan va presentar el seu descobriment a la Royal Society de Londres, va continuar afirmant que havia descobert un cometa. Tot i així, alguns dels seus col·legues, astrònoms, van pensar que potser era un planeta, perquè no es veia gaire cua com els cometes. Herschel va notificar aquest descobriment. L'astrònom Neville Maskelyne li va dir a Herschel que segurament aquell astre que havia descobert era un planeta i no un cometa. Mentrestant, Herschel estava convençut que era un cometa. Però l'astrònom rus, Johann Lexel, va estimar la seva distància, va calcular la seva òrbita, i va veure que es trobava més enllà de Saturn i que no tenia l'òrbita típica d'un cometa. Aviat es va acceptar universalment que aquell nou objecte era un planeta. Així doncs, El 1783, Herschel va reconèixer que havia descobert un nou planeta. Un altre capítol va ser l'aventura de posar-li nom a aquest planeta. Herschel, com a descobridor, va proposar el nom de Georgium Sidus, que vol dir en llatí l'estrella de Jordi, en honor al rei d'Anglaterra, Jordi III. Evidentment, aquest nom no va agradar gaire fora d'Anglaterra, no? I van optar pel nom d'Urà, seguint la tradició de noms de déus romans i grecs als planetes. Per tant, des de 1850, aquest nou planeta es diu Urà.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Crida a la prudència per la previsió de pluges intenses en les properes hores, mentre que les Terres de l'Ebre avaluen els danys. El temporal ha deixat un ferit greu, 17 de lleus i 31 rescat. Jordi Fortià.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, és des d'aquest matí al centre de control de Tortosa, on s'ha reunit amb els alcaldes afectats. El d'Amposta, Adam Tomàs, demana més coordinació i implicació de la Generalitat en la gestió dels aiguats, mentre avança que els anys superaran els 4 milions d'euros al municipi.
La Generalitat, naturalment, hem posat a disposició i posarem a disposició, activarem els recursos necessaris per poder donar resposta a les seves demandes.
Si només parlem d'instal·lacions públiques, estaríem parlant dels 2 milions d'euros tranquil·lament, i si anem a privats, possiblement 2 milions d'euros més en empreses, en cases que s'han inundat.
Esquerra, Comuns i Junts per Catalunya critiquen que el president Salvador Illa estigués ahir a Madrid celebrant el Dia de la Hispanitat amb el rei en comptes de ser a Catalunya, tenent el que hi passava.
Mònica Sales és la portaveu de Junts i Isaac Albert, el vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra.
El president Salvador Illa va preferir anar d'espectador a aquest acte per unir Servir Espanya, que és el que sempre ens manifesta.
Retrem pleitesia a la monarquia i no estava a Catalunya responent i atenent al que li estava passant al país.
Hamas ha lliurat aquest dijous a la Creu Roja la vintena d'hostatges vius que encara retenia des de l'atac de fa 2 anys. L'entrega, però, dels cossos dels hostatges morts està generant noves tensions.
Els acords de pau s'han ratificat aquesta tarda amb una cimera oficial a Egipte que ha començat poc abans a les 5. Abans, el president nord-americà Donald Trump ha anunciat que comença una nova era daurada pel Pròxim Orient. This is now...
És un moment molt emocionant per Israel i per tot l'Orient Mitjà, perquè les forces del caos, el terror i les ruïnes que han assolat la regió durant dècades ara estan debilitades i totalment derrotades.
En cultura, el Filmets Badalona Film Festival arranca aquest dimecres la seva 51a edició, marcada per una nova direcció artística i una aposta renovada pel talent emergent.
Entre les cites més esperades hi ha l'estrena del documental De Badalona a Brooklyn, que repassa la trajectòria del tècnic badaloní Jordi Fernández.
Enguany es projectaran 285 curtmetratges, 259 dels quals competiran en la secció oficial. Escoltem el director del festival, Marc Orts.
Hem agafat bastantes pel·lícules nacionals, moltes catalanes i de Badalona, que jo crec que això és un èxit, i jo crec que, bueno, per començar pel primer any, jo em sento en una zona més de confort.
I en esport, Jordi Cervantes, Catacoll renovada.
La portera blaugrana renova amb el Barça fins al 2029. La mallorquina, que va arribar al club el 2019, ha signat el nou contracte per 3 temporades més. Per contra, Eva Pajor serà baixa per les pròximes 4-6 setmanes. La davantera blaugrana pateix una lesió al còmplex posterolateral del genoll dret. La jugadora polonesa realitzarà un tractament conservador que la deixarà fora dels terrenys de joc 1 mes i mig.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària encara afectada per les pluges de les darreres hores. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Valint. Així és. De moment ens queden encara 4 vies, 4 carreteres que es troben tallades per inundacions, entre les quals destaca la C12, que es manté tallada entre Amposta i Tortosa. D'altra banda, ha estat una tarda complicada també avui a l'AP7, a la zona de Vallès, a Barberà, concretament, on hi ha hagut un accident, ja finalment els carrils s'han obert i un cop ha passat això la circulació ha anat estirant i millorant. Ara bàsicament el que queda és lentitud, molta lentitud, això sí, en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà de Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona. A banda d'aquest punt ens queda la B23 aturada a la zona del Papiol, en aquest cas per un vehicle avariat, i també puntualment l'autovia 2 a l'altura de Cornellà de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Crida a la prudència per la previsió de pluges intenses en les properes hores al litoral, prelitoral i al prepirineu, mentre que les Terres de l'Ebre avaluen els danys.
El temporal que ha afectat les Terres de l'Ebre encara no es dona per finalitzat, per bé que les pluges han remès al llarg del matí. Avui es comença a retirar el fang i a fer balanç dels nombrosos danys materials d'una dana, Alice, que ha deixat un ferit greu, 17 de lleus, 31 rescats, i que ha fet interrompre les classes i l'activitat sanitària en urgent a 5 comarques, a més de causar talls de carreteres i vies ferroviàries. Una torrentada com no s'havia vist en molt de temps. El president de la Generalitat, Salvador Illa, és des d'aquest matí al centre de control de Tortosa.
Illa s'ha de reunir de nou amb el Consell Assessor del Pla Inuncat a partir de les 8 del vespre i s'espera una nova compareixença un cop acabi la reunió. En qualsevol cas, però anem a veure quina és la situació ara mateix en aquest centre de comandament. Allà hi tenim els companys de Ràdio Tortosa. David Benito, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, pendents d'aquesta compareixença que d'aquí pocs minuts pot començar. De fet, aquesta reunió ja hem vist que la gent que comença a arribar per analitzar quina és la situació d'última hora. El president Illa està a les Terres de l'Ebre des de primera hora del matí. De fet, al migdia s'ha reunit amb els alcaldes, uns alcaldes que el que han demanat és una neteja imminent i ràpida dels camins, també la neteja dels barrancs i un pla de logístic d'emergències. Escoltem-lo.
Han fet molt èmfasis en els camins, o són essencials per a l'activitat productiva del territori, bàsicament en l'àmbit de l'agricultura. Han fet molt èmfasi també en la necessitat de netejar els barrancs, les lleres, i en tercer lloc de mesures més estructurals, no? de fer algunes reparacions més de fons.
Aquesta tarda la situació ha estat més calmada. De 3 a 6 de la tarda els bombers només s'han activat en 16 avisos, sobretot en plantes baixes i pàrquings, però des que ha començat aquesta emergència diumenge els bombers han hagut d'actuar amb més de 478 avisos. Ara mateix es demana molta prudència perquè encara aquest temporal no s'ha acabat.
Moltíssimes gràcies, David. Entre els municipis més afectats pels aiguats hi ha també Santa Bàrbara, al Montsià, on una nova riada del barranc de Palós ha deixat baixos inundats, vehicles arrossegats per l'aigua i importants destrosses materials.
Aquest matí els veïns han començat a netejar el fang, mentre l'alcalde Lluís Gimeno reclama solucions urgents.
Anem doncs a comprovar ara quina és la situació en aquests moments. La Plana Ràdio, Tere Giné, bona tarda.
Bé, bona tarda. Pues ara mateix a Santa Bàrbara ja ha deixat de ploure, estem més tranquils. Sortosament la pluja d'aquesta tarda, tot i que intensa, no ha tingut l'afectació amb el tema del barranc. A hores d'ara els bombers segueixen treballant i de fet sí que quedaran durant tota la nit els treballs dels bombers, però s'hi han sumat també els de molts voluntaris que han fet que a hores d'ara, tot i que tot el que el barranc havia arrasat estigui tret i es pugui també transitar per la major part del poble. Lluís Gimeno, alcalde de Santa Bàrbara, agraïa el suport de la ciutadania, però demanava també celeritat amb els ajuts.
Ara ja hem acabat de fer la primera limpiesa de la població. Agrair a tot el voluntariat que ha treballat, als cossos de seguretat, a tots plegats, a la ciutadania, en la seva actitud cívica i resilient. I, pues, bueno, de moment, donem aquest episodi que vam tindre d'ahir per acabat i ara comença a ploure. Esperem que no tinguéssim una altra problemàtica semblant a la d'ahir, però bueno, sí, l'important és la capacitat que ha tingut la gent de reacció. I ara, una volta han passat aquest episodi, pues, bueno, ara estem treballant perquè arribin les ajudes necessàries per a poder fer les actuacions que siguin necessàries per a que poguéssim continuar desenvolupant la nostra activitat normalment.
Ara la mirada està posada al camp per poder comprovar també l'afectació des de la FECAC, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, ja que s'ha confirmat el caràcter històric d'aquests aiguats que han afectat al sector de l'olivera i també dels cítrics. I una afectació especialment greu a la zona de Freginals, on sembla que s'ha acumulat 500 litres de pluja per metre quadrat.
Moltíssimes gràcies, Tere. En qualsevol cas, el temporal no ha acabat. De fet, està plovent de nou i la previsió és aquesta, que de noves pluges de cara especialment aquesta nit. Per això continuen alerta el Pla Inuncat, el Montsià i el Baix Ebre. En tot cas, anem a saber l'última hora de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs encara hi ha activitat pel que fa als ruixats i les tempestes. Podem dir que a hores d'ara plou el 40% del territori català. On no hi ha plogut, doncs ho continua sense fer. Per tant, gran part, per exemple, de l'àrea metropolitana, gran part de Girona, gran part del nord de Lleida, poca pluja està tenint, però en canvi a hores hi ha alguns registres de pluja destacables una altra vegada a les Terres de l'Ebre. De fet, tot just fa qüestió de 10-15 minuts s'estan reactivant noves tempestes, per una banda, a tocar del País Valencià, les cases d'Alcanar, per exemple, i també al nord del riu Ebre. Una altra tempesta a hores d'ara bastant intensa que cau cap a la Noguera, especialment al voltant de Ponts, i un ruixat que s'està formant en aquests moments al sud del Gironès, aproximadament. També d'altres que estan a tocar del Tarragonès, estan venint des del mar. Per tant, podem veure que, tot i que són locals, s'estan formant més tempestes. La previsió ens indica que el Camp de Tarragona, arribant en algun cas a l'àrea de Barcelona aquesta propera nit, i també a la Costa Brava, al llarg d'aquesta matinada, és on esperem que hi hagi alguna pluja més intensa. Esperant a un dimarts, demà, per tant, que tornarà a ser més regirat, sobretot a la tarda. Sembla que les comarques de Tarragona i de Lleida demà a la tarda tindrem un bon reguitzell de tamborinades.
Moltíssimes gràcies, Lluís Mi. Un altre dels pobles on la pluja va carregar més virulència va ser Godall. El barranc es va desbordar i l'aigua va córrer pels carrers amb afectacions en moltes plantes baixes. Pocs veïns recorden haver vist una situació similar. Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
Godall ha despertat amb els carrers plens de fang i destrosses importants als baixos de les cases. Veïns i veïnes han sortit al carrer des de primera hora del matí per treure el fang de les cases. També els tractors han obert el pas a molts dels carrers per on es va arrastrar roques i altres materials. L'alcalde Alexis Albiol ha volgut agrair la col·laboració ciutadana i també la presència dels cossos d'emergència des del primer moment.
La veritat és que molt agraït als bombers que des de primera hora d'ahir per la tarda van estar aquí intentant que la situació estigués una mica controlada. Vull dir, la veritat és que molt agraït. I bueno, després també molt agraït als veïns del poble que este matí, a les 7 del matí, ja estaven al carrer traient cotxes i ara estan llimpiant les cases i traient la terra i tot. Vull dir, la gent s'ha volcat per ajudar-nos d'uns als altres, que al final és el que compta una mica.
Godall ha estat un dels pobles més castigats per aquestes pluges torrencials. Van caure 90 litres per metre quadrat, però gran part es va concentrar en mitja hora.
I en posta, entre 600 i 700 persones han hagut de passar la nit a dos pavellons. Es preparen per noves pluges després de les destrosses que han patit les últimes hores. L'alcalde Adam Tomàs alerta que els desperfectes són greus i reclama suport a la Generalitat i la Diputació.
A Alcanar, el desbordament del barranc del Suís ha inundat baixos i arrossegat cotxes, pedres i arbres. L'alcalde Joan Roig ha explicat a la xarxa que des del 2018 que pateixen aquests desbordaments de forma recurrent. Per això considera que s'hauran de plantejar aplicar mesures més contundents perquè el desastre no vagi a més.
Aquí a Alcanar ja hem fet totes les mesures que teníem la capacitat de fer a nivell municipal i, per tant, haurem de pensar a incrementar el nivell i la contundència de les accions, i això vol dir que no s'ha de descartar expropiar i eliminar cases i infraestructures per deixar el pas de l'aigua, sinó al final acabarà passant una desgràcia personal.
El govern demana extremar la prudència, sobretot entre Salou i Alcanar, on es manté l'alerta per inundacions.
I el temporal també està tenint conseqüències polítiques. Els socis de govern i Junts per Catalunya s'han solidaritzat amb els pobles de les Terres de l'Ebre, que estan patint els efectes de la dana, però han criticat que el president Salvador Illa estigués ahir a Madrid celebrant el Dia de la Hispanitat amb el rei en comptes de ser a Catalunya atenent el que hi passava.
El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, ha lamentat l'absència del president Illa ahir durant les pluges. La seva portaveu parlamentària, Mònica Salas, ho ha dit des del centre de comandament instal·lat a Tortosa i ha qüestionat que l'alerta arribés al Baix Ebre a les 8 del vespre, segons ella, massa tard.
El president Salvador Illa va preferir anar d'espectador a aquest acte per unir i servir Espanya, que és el que sempre ens manifesta.
Però també els socis d'investidura han criticat que Illa prioritzés el Dia de la Hispanitat a Madrid als Aiguats de l'Ebre. El portaveu d'Esquerra és Isaac Albert.
Retrem pleitesia a la monarquia monarquia i no estava a Catalunya responent i atenent el que li estava passant al país.
I la coordinadora dels comuns és Candela López.
Potser hagués estat més encertat doncs, haver fet seguiment des d'aquí no, del que podia arribar a passar.
Només la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que Illa estigués a Madrid.
Va ràpidament a Catalunya, crec que a quarts de sis, i que des del primer moment va estar connectat al CECAT.
El president del País Valencià, Carlos Mazón, i la presidenta de les Balears, Marga Proens, tots dos del Partit Popular, van cancel·lar l'assistència el dia de la Hispanitat a Madrid per seguir el temporal Alice que afectava aquestes zones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, jornada decisiva per l'acord de pau a Gaza. Hamas ha lliurat aquest dijous a la Creu Roja la vintena d'hostatges vius que encara retenia des de l'atac de fa dos anys. Els primers set recuperats ja es troben a la base de Reim. L'entrega, però, dels cossos dels hostatges morts està generant noves tensions.
Fins ara, Hamas només ha entregat 4 dels 28 cadàvers que formen part d'aquest intercanvi, dos dels quals ja es troben en mans de la Creu Roja. Israel acusa l'organització terrorista de violar l'acord i amenaça amb conseqüències que podrien passar per no deixar en llibertat els 250 palestins retinguts i 1.700 detinguts. Fins ara han arribat a Egipte 150 palestins deportats per Israel.
I per la seva banda, el president nord-americà Donald Trump declara una era daurada per al Pròxim Orient.
Donald Trump ha estat el protagonista aquest dilluns d'una sessió històrica del Parlament d'Israel en la qual ha dit que l'alt el foc a Gaza és la fi d'una guerra i també d'una era de terror i de mort.
This is now... És un moment molt emocionant per Israel i per tot l'Orient Mitjà, perquè les forces del caos, el terror i les ruïnes que han assolat la regió durant dècades ara estan debilitades i totalment derrotades.
Els acords de pau s'han ratificat aquesta tarda amb una cimera oficial a Egipte que ha començat poc abans a les 5, a la qual assisteixen més d'una vintena de caps d'estat i de govern, entre ells el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una trobada a la qual Hamas no ha enviat representació.
I en clau política, el PSOE amplia 15 punts l'avantatge sobre el PP, segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques.
En unes hipotètiques eleccions, els socialistes obtindrien prop del 35% dels vots davant el 20% del PP. El partit de Núñez Feijóo se situa només 2 punts per sobre de Vox, que frega el 18% dels vots. En un sol mes, el PSOE ha guanyat 6 punts d'avantatge sobre els populars.
El jutge Juan Carlos Peinado prorroga la causa contra Begoña Gómez 6 mesos més.
El nou termini començarà a comptar a partir de dijous, tot i que les parts tenen un termini de 3 dies per interposar un recurs. El magistrat investiga Gómez pels presumptes delictes de corrupció a l'empresa, tràfic d'influències, intrusisme i apropiació indeguda.
I en clau local, la Paeria invertirà 60 milions d'euros per la millora del centre històric. El govern ha fixat més de 100 actuacions al barri en un termini de 7 anys, tot plegat en el pla integral del centre històric de la capital del Segrià. O a Ulla i de Ràdio Eric López.
Segons ha presentat la Paeria, aquest dilluns al matí, el Pla Integral dedicarà una dotació econòmica de més de 60 milions d'euros que es destinaran en tres àrees d'actuació, com la transformació física, la transformació energètica i la innovació social. Així valorava el pla el PAE en cap Fèlix La Rosa.
Estem davant d'un pla que segurament dels més ambiciosos que s'han fet mai a la ciutat, perquè és un pla integral i perquè és l'única forma que vam considerar que s'havia de treballar amb aquesta visió global, no?
Dins del marc de les actuacions ja hi ha en marxa 3 operacions al voltant de l'habitatge i s'ha destacat que es faran 387 pisos nous i que es rehabilitaran 400. D'altra banda, en termes de seguretat, l'Ajuntament de Lleida preveu una inversió de 350.000 euros al barri.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Aquest matí ha començat la segona part de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a tot Catalunya, excepte les Terres de l'Ebre i el Baix Camp, per les pluges torrencials.
En aquestes comarques s'ha suspès l'activitat sanitària en urgent i s'hi començarà a vacunar tan bon punt es recuperi la normalitat, segons ha confirmat fons del Departament de Salut a la xarxa. Tot i això, es manté l'atenció urgent a hospitals i CAPs, així com els serveis de quimioteràpia, radioteràpia i diàlisi.
A la resta de Catalunya, des d'avui es pot vacunar contra la grip i la Covid tothom que tingui 60 anys o més i la resta de la població amb condicions de risc.
Són les persones residents en centres d'atenció a la discapacitat, mestres i professors i personal de serveis essencials. El període de màxima incidència dels virus es preveu a mitjans de desembre.
I també en territori, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai compta des d'avui amb un nou sistema de visites adreçat a persones cegues o amb discapacitat visual. Es tracta d'una prova pilot de la Diputació de Barcelona que després s'estendrà a la resta de parcs que gestiona l'ens supramunicipal. Una codinenca, Guillem Soler.
A través d'un seguit de codis de la tecnologia Navilens, els usuaris amb limitacions visuals poden seguir un recorregut pels punts més emblemàtics del parc i rebre així tota mena d'informació de l'espai que els envolta. L'audiodescripció conté també pautes de moviment perquè el recorregut pugui ser totalment autònom i no dependre així d'acompanyants. Per aconseguir-ho, han hagut de modificar elements físics del parc, com ara terres o baranes. Ho explica Carme Guillamont, encarregada de l'audiodescripció.
I per això també vam fer venir una persona cega. Llavors ella ens deia si feia falta, si una barana, per exemple, quan dues baranes estan molt a prop però estan separades, per ell era una sensació d'incertesa. Doncs va tocar connectar aquestes dues baranes.
La Diputació vol implementar aquest sistema als 13 parcs que gestiona a final de mandat. Per tenir en compte quins elements cal millorar, en la prova d'avui s'ha convidat a usuaris d'ONCE, l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya i l'Associació B1-B2-B3.
En cultura, el Filmets Badalona Film Festival arranca aquest dimecres la seva 51a edició, marcada per una nova direcció artística i una aposta renovada pel talent emergent.
Entre les cites més esperades hi ha l'estrena del documental de Badalona Brooklyn, que repassa la trajectòria del tècnic badaloní Jordi Fernández.
Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Mestre.
Sota la direcció del mesclador de so badaloni Marc Corts, el certamen vol consolidar-se com un laboratori creatiu obert al futur del cinema. Enguany es projectaran 285 curtmetratges, 259 dels quals competiran en la secció oficial, provinents de 45 països i amb una trentena de treballs de creadors locals. Escoltem el director del festival, Marc Corts.
Hem agafat bastantes pel·lícules nacionals, moltes catalanes i de Badalona, i jo crec que això és un èxit. I jo crec que, bueno, per començar pel primer any i acaparar o estar més al voltant de la zona més propera, jo em sento en una zona més de confort. Encara que, evidentment, hi ha, com ha dit el Xavi, 45 països seleccionats, que és una barbaritat.
Entre les cites més esperades hi ha l'estrena del documental de Badalona Brooklyn, produït per Badalona Comunicació, La Xarxa i RTVE, que repassa la trajectòria del tècnic badaloní Jordi Fernández, primer entrenador espanyol de la NBA. Entre les novetats destaca la creació de Filmets Lab, un nou espai de formació i assessorament professional per a joves creadors, que ha rebut més de 50 projectes en la seva primera convocatòria. El festival tancarà el 25 d'octubre amb la tradicional Nit de les Venus, presentada per Òscar Dalmau.
I dos protagonistes avui al Festival de Cinema de Sitges. D'una banda, l'actor londinenc Benedict Cumberbatch, que es va fer molt popular per interpretar el Doctor Strange de l'univers Marvel, que ha rebut el Premi Màquina del Temps aquesta tarda.
I l'altre protagonista és el cineasta Jan Koenen, amb l'adaptació cinematogràfica del clàssic de ciència-ficció Un hombre menguante, escrit per Richard Matheson, que va ser portat a la gran pantalla l'any 1957.
Ens ho explica el nostre enviat especial a Sitges, Didac Alcántara.
Benedict Cumberbatch protagonitza Esa cosa con alas, drama amb elements fantàstics basat en el llibre de Max Porter. Interpreta un il·lustrador que ha de tirar endavant pels seus dos fills encara petits quan la seva dona mor. El film és un molt particular retrat sobre el dol i com superar-lo, i es va presentar als festivals de Sundance i Berlín abans d'arribar a Sitges. S'estrenarà el dia de la Castanyada, el 31 d'octubre. També a competició, en la secció oficial, es projectarà la producció espanyola Balearic, amb la cantant i actriu Cristina Rosenvinge en el repartiment. Un film misteriós i desconcertant, ambientat hores abans de la revetlla de Sant Joan. I ja la serà el torn d'una nova versió de L'Hombre Menguante, a qui dona vida el guanyador de l'Oscar i estrella del cinema francès, Jean Dujardin.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'activitat esportiva amb Jordi. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Cata Coll renova amb el Barça fins al 2029. La portera blaugrana, que va arribar al club el 2019, ha signat el nou contracte per 3 temporades més. La mallorquina, en constant creixement, ha jugat fins ara 95 partits i ha deixat la porteria 0 en 61 ocasions.
Estic molt contenta, molt emocionada, que el Barça segueixi comptant amb jo per defensar aquest escut, per defensar aquests colors, i com dic, sempre estic aquí en el Barça per apostar. Quan vaig arribar per una nena de 8 anys, i ara ja en tinc 24 i estic aquí, i vol entrar en més, pues, però és una joia molt gran, m'enorgulles molt, i bueno, esperem que sigui més anys.
Un Barça femení que ja sap que no podrà comptar amb Eva Pajor per a les pròximes 4 a 6 setmanes. La davantera blaugrana pateix una lesió al còmplex posterolateral del genoll dret. La jugadora polonesa realitzarà un tractament conservador que la deixarà fora dels terrenys de joc un mes. En clau Barça, però a l'equip masculí, Ferran Torres ha deixat també la concentració amb la selecció espanyola per molèsties musculars. Ara el Barça haurà d'avaluar si estarà en condicions per jugar dissabte contra el Girona. Qui no estarà disponible per aquest partit i tampoc per Olympiacos ni pel Madrid és Dani Olmo, que té una lesió muscular al soli de la cama esquerra. La bona notícia per a Hansi Flick és la tornada als entrenaments de Fermín i Lamine Yamal. I a la primera federació femenina, la hem anunciat la destitució del tècnic Joan Bacardit. Després de negociar durant tot el dia la seva sortida, el preparador barceloní deixa el conjunt lleidatà després de 6 jornades i no haver aconseguit cap victòria. En bàsquet, a la Lliga Femenina Endesa, victòries aquesta segona jornada d'Espar Girona i Penya i derrota del Cadí la Seu. Les gironines guanyaven 93 a 62 al Baxi Ferrol. Pau Villafanya, Girona FM.
Amb un gran inici en el primer quart i una segona meitat on va funcionar millor la defensa, les gironines en van tenir prou per tombar el Baxi Ferrol, que va donar guerra durant molts moments de partit. L'entrenador de l'equip gironí, Roberto Iñiguez, que es mostrava satisfet especialment amb la segona meitat del seu equip.
Sobretot, segunda parte del nivel defensivo, sobretot de disciplina, de mantener, de perseverar y de aguantar defensas largas y de defender hasta el último segundo como toca. Creo que ha habido un momento que nos ha faltado. Como os hablaba en el descanso, creo que el equipo lo ha intentado y, bueno, pues otro punto importante a seguir mejorando.
A destacar la sempre omnipresent Koulibaly, ahir amb 26 punts i 10 rebots, i Yami Herr, que també va acabar amb 12 punts.
I ara en bola, i també es va disputar el duel català de la Lliga Sobal. El resultat va ser pel Frei Quimbano Balomano Granollers 28, Barça 35. Arnau Moya, Ràdio Granollers.
Els d'Antonio Ramas s'han emportat la primera derrota de la Lliga Sobal davant el millor equip del món. Un enfrontament que ha estat igualat, però amb un Barça atent a qualsevol errada local. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
Bueno, una llàstima, no? Perquè la veritat és que s'havia preparat a consciència, l'equip estava molt bé, molt mentalitzat, sabem de la dificultat que té sempre els partits del Barça, i el partit, doncs, al final té el que té a fer-hi el Barça, que si no estàs bé durant alguns minuts o si tens errades continuades, doncs et fan parcial i és molt difícil tornar-te a apropar, no?
El Barça ha demostrat perquè és el millor equip del món i ha pogut trencar els sistemes proposats pel Freikin.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Yeah.
La xarxa de comunicació local.